Vale, si no ho dic, rebento. Estic fins als nassos de com està la vida ara. L'altre dia quasi em foto plorar, em pugen la moto, em pugen el lloguer, em pugen el preu del menjar, em pugen el transport, em pugen tot, absolutament tot. No em puc permetre un... És que no em puc permetre comprar un pis petit, 50-60 metres quadrats a les afores de Barcelona. Impossible pagar l'entrada, impossible hipotecar-te, impossible absolutament tot. Tinc 36 anys, quasi 37, segueixo compartint pis amb complets desconeguts perquè no tinc diners per viure sola, perquè és tot caríssim i a part els sous són una merda, així de clar. I estic fins als collons dels típics senyoros que et diuen és que el jovent d'avui en dia només voleu iPhones, només voleu sortir a festivals, a concerts, a fer birres. Mire, senyor Juan, ¿sabes qué le digo? ¿Sabe usted qué le digo? Que no perquè jo em vagi a fer una cervesa o una birra o me'n vagi al cinema o me'n vagi a un concert, ja doncs perdo l'oportunitat o perdo el dret a tenir un habitatge o a tenir una mínima qualitat de vida, ¿vale? Perquè jo no em mato treballar 10 hores al dia i inclús hi ha dies a la setmana que en treballo 14 per no poder fer una birra al carrer o per anar a sopar fora algun dia, ¿vale? Estic fins als nassos dels comentaris des que los jóvenes de hoy en día solo quieren iPhones nuevos y lo quiero un todo hecho. No, perdona, lo que vull és un puto lloc on viure sense haver de viure amb desconeguts i que no em sableu 400.000 o 300.000 euros en un pis de merda. I punto. M'és igual que m'ho dieu, però ho havia de dir, perquè estic fins als nassos. Joder.
Ole tu, ole tu!
Doncs això, senyores i senyors, amb vostès el que faltava, amb Àlex Santamaria, ho havia de dir, doncs ho havia de dir. I estic fins als... Però bueno, és igual, aquí està, Pep Vergés. Ho havia de dir, doncs ho havia de dir. Hola, què tal?
Hola, què tal?
Bueno.
Crec que té tota la raó del món.
No, no, però no tota, no. Tota i el doble.
Sí, sí,
jo
sí.
Jo lo doblo.
No, no, estic... Bueno, és que estic convençut d'això.
Bueno, això és el panorama.
Perquè és que ens passa a tots. Vas a, comprar i compres quatre coses i dius, però què ha passat aquí?
Sobretot als joves passa, i sobretot amb els pisos, perquè és una de les fites que tens, no? Quan ets jove, i jo què sé, jove, clar, estem parlant d'una senyora que té 30 i tants anys. Abans els 30 anys eren bueno, ja, bueno, no? Ja era la festa de la jubilació, ja, quasi. I en canvi, clar, estem parlant de que amb 30 i tants, doncs és el que diu ella, ha de compartir el pis amb tres més que ni coneix ni ganes, i perquè no hi ha manera de comprar un pis, perquè, òbviament, un pis actualment, bueno, clar, perquè saps què passa? Que el mercat s'ha de deixar. El mercat s'ha de deixar que es comporti per si mateix perquè ell s'autoregula. Ah, i pobre del que vulgui regular els lloguers o qualsevol cosa d'aquesta, perquè llavors què passarà? Que el mercat es desmoronarà perquè la gent ni posarà pisos de lloguer, ni posarà pisos... Però si mira com estem, si és igual. Si estem... Ah, o sigui, com ara, desastre. Si tu proposes una mesura, pues a lo millor resulta que és més dolenta, però proposa-la, prova-la, perquè si hem de seguir com fins ara, pues mira
jo
aquesta,
com ara,
aquesta noia.
Que és, sí, sí.
Vaya merda.
Jo quan vaig marxar de casa, home, amb una altra persona, la meva parella, vam poder llogar un pis.
Sí, home, sí. I amb esforç, com fer-vos una casa, o el que sigui.
Pis petit, sí. Pis, i amb esforç, fer una donació.
Amb esforç, una hipoteca de 1.000 anys, però com a mínim tenies l'oportunitat.
No, però podies fer-ho. I després, sí. Ja dic, i sobretot quan vaig marxar de casa als 25 anys, vaig anar a viure en un pis petit.
Vale, però mira...
Però bueno, per mi estava de conya.
Ja està, i
podia pagar-lo, i tant.
Ara impossible.
No sols podia pagar el lloguer, entre jo i la meva parella, sinó que ens anàvem de juerga, anàvem al cine, anàvem a sopar cada cap de setmana... És a dir, era un lloguer que...
I a mi m'agrada molt aquests suficients, aquests personatges que van per les tertúlies en plan economista famoso.
Hosti,
que més d'un, he sentit més d'un de Xulito, que va dient, bueno, és que clar, aquí la gent es queixa perquè vol viure al centre de Barcelona. Home, potser s'haurien de mentalitzar que ja no s'ha de viure a Barcelona, s'ha de viure en un altre lloc. Ah, sí? Ves a viure a Sant Quintí, que et cobraran 550 euros per una merda de pis de dues habitacions.
Jo diré, vale? ara vull també... Les dues vegades, els dos pisos que he tingut a Barcelona...
Perdoneu, lo de merda, perquè...
No, jo, a mi no em vas deixar dir merda i ara t'ho estàs dient cada dia.
Sí, bueno, perquè aquesta noia ho ha dit.
A més, vaig quedar fotut, aquella repressió en el meu llenguatge.
Sí, m'ha portat aquest
titubeig, xutxo.
A la merda.
I jo vaig viure al centre. M'entens? Amb aquests dos pisos. No eren una passada de grossos, però estaven bé, a mi m'agradaven i estava bé. I vaig viure al centre.
Però sí, és igual. Si no es tracta de viure al centre o deixar de viure al centre.
Que podies viure al centre.
Que no és això, que la gent,
que
la gent és igual.
A Barcelona.
Però si te'n vas a Sant Pere de Riudevitlles o te'n vas a Sant Pere Molanta o te'n vas a Moix, on sigui, i també van igual de cars, que no, que, o sigui, són inabastables, que no és igual. Això, i a sobre, clar, és que la gent s'ha de mentalitzar i anar a viure fora de Barcelona, clar, perquè llavors vinguin cada dia amb el tren que va tan bé, i el transport públic va tan bé... Vull dir, seré qüestió que fa aquest economista desnonar-lo de tot el que té i condemnar-lo amb ell a seguir les teories que proclama i és que m'estic escalfant. És que,
no, no, t'estàs posant.
Que,
bueno, no t'anem.
Ah, va, sí, home, ja.
Ara fan aquestes cases prefabricades.
Sí.
No sé, jo no tinc ni idea com van, eh?
Sí.
Però escolta...
En contenidors, em sembla, que fan
no,
pisos així.
No, no, però n'hi ha guapíssimes. Vaig jurar l'altre dia, com sempre, els xinos.
Sí, però has de comprar el terreny, no? Això, bé, perquè sí. Hi ha tota la zona urbana de Barcelona, hi ha uns terrenys
no,
per fer cases
no,
posar... d'aquestes? Sí, sí.
Bueno, però tens allà, per exemple, la plaça Francesc Macià, al mig que hi ha una caseta.
Allà pots fer-ho, sí.
Allà clar. Va acampar molta gent durant un temps.
I total, ara estan amb obres, de moc es notarà.
No,
una caseta
no,
més, una caseta
no,
menys.
Això.
Vull dir que tu vas allà. Està claríssim.
O comprar-te una autocaravana petita,
sí,
destrossada.
Sí, perquè després et multin a l'hora d'aparcar-la on sigui, que ara ja sí. Deixen ni això.
Clar, és que no puc tenir cap idea.
No, res! Estem atrapats, per això aquesta noia està rebentant com tants i tants joves. Què passa, llavors? Que aleshores tot aquest jovent que no té cap esperança, doncs a lo millor resulta que tindrà la temptació de votar algú que li dirà que per culpa dels moros doncs, ells no tenen pis. I què passarà, llavors? Pues que votaran. I llavors, quan guanyi Vox i aquests, diran, ui, què ha passat? És que aquest jovent vota tan malament que vota l'ultradreta. Però si, cony, aquest jovent que vota tan malament, resulta que quan votava bé, vosaltres li vau posar uns pisos a 400.000 euros. Què espereu? Què espereu? Estem així, però si...
No
quina
cap,
solució?
No hi veig cap solució.
No hi veig cap solució. Per tant, la solució és sempre votar allò, aquell il·lusionista que et ven fum, però que, evidentment, penses, bueno, és que votant el que voto ara, tinc pisos a 400.000 euros...
Home, l'il·lusionista
bueno,
que... ha dit que si arriben al poder...
Sí, 8 milions de...
8 milions d'estrangers...
Sobretot musulmans, que no aquesta pàtina per als sud-americans, fixa que els toquen poc. Aquesta gentussa, els americans els toquen poc, perquè són bastante de los suyos.
Bueno,
anirà tot. I mano de obra esclava.
Ara amb lo de Donald Trump...
Van a missa, estos.
No, però amb lo de Donald Trump sí. Hi ha molta gent de Centroamèrica i Sud-amèrica que s'ha cagat ja de l'extrema dreta. Eh?
Sí, bueno, aquella cantant cubana, no?, que s'ha fet viral.
I la que va participar en la campanya abraçada amb ell.
I de què serveix?
Aixecant-la i estacant la seva,
no?
També.
Ara,
no? Bueno, però per això, jo crec que molta gent s'ha donat compte que l'ultradreta no fa diferenciació.
Doncs expliquem-ho aquí, perquè aquí la tendència, de moment, les enquestes van guapes, eh? Però clar, insisteixo, molt bé, tu explica-li al jovent el que tu vulguis, explica-li que són els dolents i que tal, però sempre et podrà dir, pues anda, que quan han governat els bons ens ho han deixat maco, això, eh?
Però si l'altre dia, en un programa de tele, de no sé quina tele és, que fan allò que es troben per sopar...
Mm?
First
Dates.
Sí.
Sí.
I el tio, va sortir un tio tipus, tipo, tal com anava vestit...
Machote.
Jo soy de Franco.
Espanyol.
A mi m'agrada Franco. I ell li diu, a mi no em diguis això, que això... El programa ja no va deixar sortir, això.
No, perquè...
Esteu reivindicant... A mi m'agrada Hitler. A veure què us sembla.
Doncs el programa deixa sortir-ho perquè és espectacle. I ves, de quin... O sigui, de tots els 5.000 programes de First Dates que bueno, no has vist, que han fet, de quin recordes?
Jo he vist per Instagram, perquè, clar, aquest...
Quin t'ha sortit d'Instagram? El del Franco.
No, me surt amb un altre, que no el mirava, ni el mirava. Tiene un ojo muy feo, eh? Esta nariz tuya que es postiza...
Home, hi ha una desgràcia important, que és, per exemple, no sé, vull dir, aviam, no fotem, però una cosa pot ser això, trobar-te amb un ultradreta, un franquista, una cosa d'aquestes, l'altra, del Real Madrid. Dius, bueno, surt un del Real Madrid, imagina't, no, la senyora... Això del First Date, que és una cosa que a mi els meus fills s'han enganxat, també.
Me parece un deporte tan inútil.
Tanto de verlo como jugarlo.
¿Y cuántos partidos te sueles ver en la tele?
Los partidos del Real Madrid no me los suelo perder.
El Real Madrid no me va a fallar nunca. Y siempre estaba ahí. Una chica me puede fallar.
Toma ya.
O
toma
se puede ya. Ir una, puede venir otra. Como pero el Madrid nadie. Siempre va a estar ahí.
Ahí. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Sí, senyor, sí, senyor.
¡Es el rojo, no!
Nieto roja, seguro. Tenia raó. Això és com aquell que diu la meva moto no em fallarà mai, però la dona potser sí.
Jo això, de veritat, perquè surtin tota aquesta gent que surt, perquè jo ho rebo per Instagram, però només rebo els 5 segons, 10 segons d'aquestes coses. I clar, a veure...
Bueno, doncs molt malament, perquè clar, això el que fa és el que pretén internet, que és que et quedis només amb un petit flash i jutgis per veure només 4
home,
segons.
Home, hi ha un tio que diu, no, jo soy de Franco, a mi me gusta Franco, i ell diu, però a mi no me digues esto, eh?
I si resulta que la conversa era el contrari, era una espècie de... no ho sé...
No era que havies de veure el tio si era un feixista amb
però potser no era un feixista, potser era que feia broma. No, clar, això és com si vinc jo i et dic que sóc de Franco, i tu talles a la vera si és com vinc jo i només te quedes el...
Sí, i els tatuatges que portava, què eren, també?
Bueno, tatuatges que portava...
També eren de broma, eren calcomanies.
El Messi també porta tatuatges.
Sí, calcomanies, no, portava calcomanies, no, saps?
Bueno, però el Messi també porta tatuatges,
però
això del tatuatge...
Però no porta CSS, coi, ni si pornassis.
CSS, perquè algú se l'ha de confondre, hauria de posar USS i... USA.
Això ho fan expressament,
home. Pome USA.
I llavors jo veig trossos, però que... No me'l selecciona ningú. A més, sí, normalment veig els que hi ha... els més bons. Quan la noia s'aixeca i diu, però vaya desgràcia, tio.
Home, va haver-hi algun que, diguem, que ja anava directe a cara a barraca.
Me hago por tener 40.000, ¿sabes?
No, pero está bien.
¿Y tú?
Por algo se empieza, yo también he estado ahí.
Yo me cuido mi físico, me gusta, no subo fotos.
Está muy bien.
No subo fotos. Tú también.
A ver, un brazo. Madre mía. ¿Esto qué es, tío?
Una bola.
¿Qué digo yo? Digo, esta bola es más grande que si te coges un cucurucho con... tres bolas de lado, de fresco. Pero no, increíble, a mí me ha encantado.
¿Y si me tocan las tetas?
I sí, el tio diu, pues si te toco les tetes, cara barraca, nen. I aquí, de first day, però també hi han hagut concursants amb doble personalitat. Ah, si això és una mina, això, el first day.
Vengo con Álvaro, que es tu pareja y tu cita esta noche.
Hola, ¿qué hay?
Preséntate tú.
Yo soy Marta.
Hola, Marta, encantada.
Encantada.
Yo soy Álvaro, hola. Una chavala guapa, alternativa.
Alternativa.
De mi rollo, quizá. Y ¿quizá? La verdad que me ha parecido bien.
Bueno, Marta, ya estamos aquí.
¿Qué tal?
¿Qué tal, tía?
Perdona, es que se supone que yo no tendría que estar aquí.
¿Y eso?
Porque...
A ver, cuéntame.
Es que mira... Te lo tengo que explicar.
Te veo muy, muy nerviosa.
Es que yo soy así, ¿vale?
Vale,
atención.
Es que, mira, yo tengo personalidades, ¿vale?
Uh-huh.
Y yo soy una personalidad. Y ahora he salido yo, pero yo no quería salir ahora, ¿sabes?
Vale.
Vale.
O sea, tienes personalidades múltiples.
Tengo varias personalidades.
No lo he entendido. ¿Me puedes contar un poco más de esto, cómo va? O sea, tengo cierta curiosidad.
Ya, vivimos varias en este cuerpo y era Sole la que tenía que venir, pero bueno, de repente he venido yo.
¿Tenéis diferentes nombres, por ejemplo?
Sí, yo me llamo Marta.
Hostia, por Dios.
Hostia, por Dios.
¡Yo te expulso!
Hostia, por Dios.
Hòstia, per Dios. Sí, sí, hòstia, per Dios. Bueno, aquest programa explota aquestes coses, no? Hi ha gent que va fer el peripé, hi ha gent que realment s'ho creu, hi ha gent, per exemple, bueno, va sortir un estafador, va sortir diversos, tu. I recordo que hi va haver un programa que era allò del First Dates.
Però això són actors, perquè no m'ho crec, tio.
I en principi, no.
O sigui, tu no vas a un sopar dient que tens múltiples personalitats, que ets 4
no,
o 5.
No, jo suposo que no és que siguin actors, són gent que s'hi posa i ja està. Vull dir, gent que diu, ara aniré allà i faré el d'allò, i amb els amics li deu dir, com em seleccionin, ja ho veureu, ja sortiré i faré doble personalitat. I Aragón Televisió, recordo que va fer també un First Dates molt adaptat als moments de Setmana Santa.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo te llamas?
Yo María, ¿y tú?
Yo José.
Bueno, pues cuéntame algo de ti, José.
Bueno, pues soy carpintero en Nazaret y no sé qué más te puedo contar.
Bueno, a ver, es un poco mayor, pero es autónomo, tiene carpintería propia y eso está bien.
Bueno, y cuéntame tú a qué te dedicas.
Pues no sé, yo me llamo María y soy virgen, la Virgen María.
A ver, me ha dejado un poco para allá, porque vamos, no es normal que yo le pregunto a qué se dedicaba y me suelta que es virgen. Vale, bien, que yo también soy virgen, pero vamos, no lo voy soltando así a las primeras de cambio. Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son tus planes de futuro?
A ver, pues a mí me gustaría encontrar a alguien, formar una familia y tener un hijo que salve el mundo.
¿Ah? Hombre, yo veo que tiene unas aspiraciones un poquito elevadas, ¿no? Un hijo que salve el mundo. Yo me conformaba con dejar de ser hijo. Oye, pues estaba pensando que a lo mejor el hijo ese que quieres tener, pues que podríamos tenerlo juntos.
Bueno, sí, lo único que tú no serías el padre.
¿Cómo?
Bueno, vamos a ver, padre sí serías, pero padre putativo. El padre biológico sería Dios.
¿Qué Dios?
Hombre, pues que Dios va a ser el único Dios que hay, ya ve.
Ah, sí, ya veo ya. No he entendido nada, pero vamos, me huelo que lo de dejar de ser virgen, en mi caso, nada de nada.
Pues mi hijo tendrá un carisma tremendo y la gente le seguirá. Será un mesías. ¿Tú quieres tener un hijo mesías?
Bueno, pues sí, sí, estaría bien.
¿Sí? ¿Y cómo quieres llamarle?
Pues no sé, José, como yo.
Ay, chico, qué poco creativo. Los padres siempre queréis llamarles como vosotros y luego es un lío porque llega alguien y pregunta, ¿está José? ¿Qué José? ¿El padre o el hijo? Y hay que llamarle José Junior. Nada, yo he pensado llamarle Jesús. Jesús de Nazaret.
A ver, si no va a ser hijo biológico mío, ni se va a llamar como yo y tampoco va a llevar mi apellido porque su apellido va a ser el nombre del pueblo, pues yo no sé qué pinto en todo esto. Además, si yo tuviera un hijo, pues me gustaría que me echara una mano en la carpintería porque es que voy a tope, que no llego, que en esta época se hace todo de madera.
¿Y te gusta viajar?
Bueno, no sé, la verdad es que no viajo mucho. Lo que sí que voy es a Belén de vez en cuando, a lo del censo.
Ah, pues a mí me encanta viajar.
Ah.
Tengo un montón de sitios pendientes que visitar. Lourdes, Fátima, Covadonga, Montserrat, el Palmar de Troya, Ruanda, Polonia, México...
A ver, para, que yo no tengo tantas perras para llevarte a semejante cantidad de sitios. Además, ¿qué pasa? ¿Tú te vas de parranda por el mundo y yo me quedo solo con el crío?
Ah, no, que no, hombre, que no. Que todos estos viajes los haré cuando ya esté muerta. Y claro, que me iré apareciendo por todos estos sitios que te digo.
Ay, qué gracia tienes, María.
Eso me lo dicen mucho, que estoy llena de gracia. Sí, María, llena eres de gracia, me dicen. Venga, vamos a brindar.
Venga, que sí. Bendita tú seas entre todas las mujeres. ¿Qué tal, María?
María.
Sí.
¿Te gusta José, eh? ¿Volverías a quedar con él?
Sí, volvería a quedar seguro. Es que es un hombre tranquilo, que es lo que a mí me conviene. A ver, no me gusta mucho lo de la barba, pero entiendo que es lo que se lleva hoy en Judea, así que, bueno, que sí que me gusta.
¿Y tú, José? ¿Volverías a quedar con María? ¿Te gusta?
A ver, no es para nada la idea que llevaba, pero sí, me gusta. Es que a mí las mujeres que tienen las ideas claras, las mujeres con caracteres, es que me pierden. Oye, bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a este programa.
Tú también estás lleno de gracia.
Bueno, pues venga, nos vamos, ¿no?
Venga.
Venga.
José, María y Dios siguieron juntos. Tuvieron un hijo y efectivamente fue el Mesías. María viajó a todos esos sitios que deseaba conocer y cumplió su sueño. José no. José se quedó en casa y en su carpintería.
Así se escribe en los cuentos.
Bueno, pues, Firsey, ara ja saps quin programa és.
Sí.
Junten parelles i la lien parda. Sí. Hi ha que junten i que no, eh? Vull dir que, però mira, José, María i José sí.
Aquí és el millor. Aquí
Aragón Televisió. Mira, tantes cosetes, aquest. I m'anava en l'envant, em sembla, amb aquest, amb aquesta... Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs aquí estem, eh? Ja són quasi dos quarts d'una i...
Ah, però és d'hora encara.
Tot just, bueno, però si tot just hem començat que no entrem ni cap tema, perquè hem començat a parlar... De què hem parlat? Si hem parlat de tot? Hem anat embolicant la troca?
Hem acabat, ja.
I hem acabat els temes, o què?
Mira, dos quarts d'una hem de dir adéu.
Ah, ja quasi, no? Bueno.
No, doncs... Jo volia dir-te que... Hosti, que he quedat esferit de l'incendi que hi ha al Baix Ebre.
Sí.
Tota la nit a 90 km per hora el vent, de forma sostinguda, ho trobo una exageració.
El pitjor que pot passar, realment.
Una exageració. I bueno, també vull dir la sort que vam tenir aquí, amb el del Pi de la Serreta.
Sí, Sí, va ser un ensurt, feliçment un ensurt, gran, ensurt. Bueno, però va ser un ensurt, gràcies a Déu.
Hi ha cases allà que també van tenir ensurt, eh?
A Déu, a l'A o a qui sigui. No, i sobretot dir... gràcies als ADFs.
Sí, sí, però vull dir que hi ha cases que van tenir l'ensurt a prop, bueno, dins.
És el que dic jo, són cases que, per bé per mal o per bé, estan enmig de zona boscosa i ben, són, tenen un perill, clar, sí. És que hi ha... és un... Aviam, és una cosa que per això... Diguem-ho que els bombers, quan parles amb ells, de seguida s'escarrassen en dir que sobretot es faci com una zona de seguretat, que es talin arbres, clar, ja sé que això no és agradable.
No, això no et deixen talar-los.
No, no, home, sí, per fer la zona de seguretat, sí, però clar, sí. És allò de que, clar, si talo arbres no tindré ombra. I resulta que amb la calor que fa, bueno, no, jo no sé com va tot això. És més, gestionar el bosc de cop es fa més difícil, eh? Perquè aquí sempre és la frase típica de... Tothom se'n recorda de Santa Bàrbara quan trona. I cada any recordem que les tertúlies i les converses van sempre amb tota una sèrie de tertulians que van proposant de forma braonada solucions perquè cada cop hi ha incendis. Clar. I quan arriba l'hivern parlem d'una altra cosa. I com que els bombers i els tècnics forestals i les tècniques forestals diuen que quan s'ha d'actuar és a l'hivern, però de 3 anys enrere, estaria molt bé actuar a l'hivern de 3 anys enrere per evitar que el foc del futur 3 anys doncs, tingui lloc, doncs passa el que passa, que no pots fer res. I si resulta que quan vols fer alguna cosa al bosc perquè és teu, recordem que el 70% és bosc privat, eh? De Catalunya, són terres privades. Però clar, quan el propietari, que ja prou difícil ho té de treure algun tipus de rendiment, ni que sigui per pagar la maquinària per netejar el bosc, doncs resulta que quan es posa a netejar-lo, diu, ah, no, et venen una paperassa, com sempre, fantàstica de la Generalitat o de qui sigui, i et diuen, no, ara no, perquè l'ocell de picatrico, de la picatrica, resulta que està en època de cria. Per tant, no poden entrar màquines. Bueno, doncs esperarem una mica més, però clar, han d'entrar màquines perquè el bosc està molt brut i això és una bomba de rellotgeria. Ara entraré. No, ara no. Ara no, perquè és la data de que teòricament comença a fer caloreta i, clar, podria haver-hi risc d'incendis i, per tant, no pots entrar amb la maquinària a netejar. Bueno, doncs entrarem més endavant. Has d'entrar més endavant per quan l'època de pluges. Llavors, vale, vinga, entrarem a l'època de pluges. Ara què? No! Ara no, perquè, clar, el terra està humit i hi ha un tipus d'animaló que fa els seus ous a la terra, entre matolls, i, per tant, no poden entrar màquines perquè és època de la veda del no sé què. I llavors, bueno, va.
Al final la gent es cansa i ja està.
I al final la gent diu, a la mierda.
Ah, i el bosc brut i ja està, s'ha acabat.
Doncs, esclar, això és el que té, que tenim tants càrrecs que cobren sous, sí. Que tots els càrrecs que cobren sous necessiten fer-se importants. I llavors, què? Paperassa per aquí, paperassa per allà, ara m'has de posar un cello, ara resulta que he aconseguit sortir a la tele i mirar-me el melic i dir, oi, que guapo sóc, perquè resulta que aquest país protegim a no sé quin animal. Ho trobo molt bé.
No has vist que quan hi ha una desgràcia... L'altre dia me fixava amb l'incendi aquest i surten 300 tècnics sí. I tècniques i regidors i consellers...
Bueno, i aquests són els que treuen les castanyes del foc, mai millor dit. No voldria jo dir...
Però, ja, aquests... però no et surt...
El regidor surt perquè segurament ha posat el pavelló amb uns quants llits per d'allò, vale,
no,
correcte.
No, però no et dic, dic que no surt l'expert.
Bueno...
Perquè ara resulta que la persona que està, que dirigeix un no sé què, és superexperta.
Ja.
Però jo tinc un amic meu que també volia netejar els boscos i de fet ho va fer durant 2 o 3 anys
sí. I
es va cansar. Clar. Primer que li costava diners.
Mm.
I després que es va cansar, tu. Ara aquest arbre no, ara aquest arbre sí, ara aquest arbre no. Ara tenies que pujar fins a dalt, que n'hi ha un altre que podràs... Mm. Ara bueno. Tu, diu, no podem estar aquí tot el dia per talar 4 arbres amb la merdeca que això comporta, amb el personal que després ha de...
No, si està molt bé. Si hi ha tècnics de sobres per determinar com ho pots fer, si això no hi ha problema. El coneixement el tenim. Les ganes hi són. I perquè, evidentment, és molt més econòmic netejar un bosc que no pas després pagar les 25 dotacions de bombers que hem de pagar i l'helicòpter d'Arton perquè, jugant-se la vida dels bombers, mirin de pagar aquell incendi que s'hagués pogut evitar perfectament netejant bé el bosc. Però, bueno, és igual, aneu fent. Vull dir, és que això és com els ports senglars. Va haver una època que anar a fer batudes de ports senglars era un sacrilegi, un pecat mortal. I venien tota una sèrie d'entitats a dir que això no podia ser. Doncs aquí ho teniu, ports senglars. Ara en volíeu molt. Volíeu ports senglars? Doncs ara n'hi ha. I cabirols, ni t'explico. I conills? Ai, te quiero ver. Tot perquè, clar, bueno, si és que els... Clar. I tot és clar, fins que arriba la foscor del fum i al final qui se la juga són els bombers. I qui ha de sortir i correr són els propietaris.
A més, fixa't que moltes vegades qui és el coneixedor del terreny? L'home que està cada dia allà,
home,
no?
Home, clar.
I el tracten com si fos imbècil.
Bueno, perquè i resulta
que una persona d'un despatx de Barcelona, i arriba allà i, a veure, això... Escolta, jo aquí porto treballant 30 anys, ho he fet sempre així i tot m'ha anat
bé. No, no, no pot. La Unió Europea, la directiva de la Unió Europea, fa que vostè, a partir d'ara, ja no pot...
Sí, la setmana que ve li vindrà un altre del departament de no sé què,
sí.
Llavors li ensenyarà amb el departament aquell el que han fet de fer.
Claro, l'entelec és reciclat d'organisme inapetent, sobretot.
I després vostè, amb això, porta aquests papers a la Generalitat de Catalunya...
I pagui.
I pagui.
Pagui el cello, perquè, clar, evidentment, doncs, han de cobrir el sou d'aquella persona que... Però aquella persona té coneixements... Bueno, té carnet polític. Això ja és un gran coneixement, això.
Són molt pesats. I, a més, et dic, gent entesa i tal, que estan sobre el terreny cada dia, gent que veu els porcs senglars cada dia, i els cabirols, que ho veu tot, aquests no hi entenen.
Mira, l'altre dia parlàvem amb un enginyer. Escolta, algú s'ha preocupat fa 15 anys o 20, quan ja començàvem a tenir aquest problema? Grans incendis hi ha hagut sempre, i, per tant, grans tertúlies. Fa 20 anys o 30 anys, amb l'incendi de la Segarra, l'incendi de no sé què, n'hi ha hagut. I sempre arribem a la mateixa conclusió. S'hauria de fer rendible el bosc per poder-lo explotar i tenir-lo ben net i ben actiu i ben maco. Què passa? Algú s'ha preocupat, per exemple, de que tots els edificis públics de la Generalitat, digue-li el cas, vagin, per exemple, amb calderes de pellets, perquè així puguem establir una indústria que permeti la fusta i la vinya i no sé quantes coses més poder fer pellets i així d'aquesta manera poder talar boscos de forma rendible? Ai, tot va en gas natural, potser, oi? Vull dir, clar, perquè ben calentons estem a les oficines de la Generalitat, però de calderes d'aquestes quantes n'hi han?
A França, quan et vas a fer una casa o restaurant una antiga, venen i et miren, i et diuen, aquí li aniré bé posar una estufa de pellets. I et subvencionen quasi tot.
Va, perquè, clar, perquè no és...
I els anys següents et subvencionen el que és la fusta,
sí.
Fins que acabes, que ja no subvencionen més, perquè, bueno, i després ja vas pagant tu normal com el que val
ja
el pellet.
Però com que la fusta baixa de preu perquè la indústria està en marxa, és possible que aleshores sigui rendible per tothom. Bueno, no sé qui em va explicar que els únics boscos que es netegen quan es pot, perquè, clar, no pot entrar la màquina tal dia, tal altre tampoc, quan es pot, es veu que venen unes empreses italianes, venen amb la seva maquinària, amb un vaixell, venen aquí, no és que arrasin, fan el que han de fer, vull dir, talen els boscos, ells mateixos tenen els seus tècnics que determinen que, evidentment, no poden carregar-se tot el bosc perquè no tindrien més fusta en altres anys, i un cop tenen tota la fusta, la carreguen al port, i se l'emporten a Itàlia perquè es veu que allà sí. Allà, segons quines zones d'Itàlia, han muntat una indústria que els hi resulta rendible fins i tot portar el barco aquí i endur-se la fusta nostra. Imagina't tu lo atreçats que estem i lo tontaines, perdonin l'expressió, que hem estat. I convido,
Perdona.
Tant de bo, algun tècnic pot trucar-me, sisplau, i dir, estàs totalment equivocat, ets tonto, jo encantat de la vida.
Jo quan era jove, una vegada cada 10 anys o no sé què, la gent que tenia boscos venia a una empresa... no sé si d'on era, i accedien a netejar-te el bosc.
D'aquí no.
I, a més, et pagaven, et donaven, jo què sé, doncs, 1.000 pessetes, 5.000, és igual.
Però s'emporten la fusta a algun lloc on sigui
rendible. I netegen rendible. Tot el bosc de baix, queda net. I ja està. I això ho feien, aquí, les muntanyes de per aquí.
Pues sí, és que venen aquí.
Jo me'n recordo.
Els italians venen aquí.
No, però
talen...
jo t'estic parlant de fa... Clar. Jo tenia 20 o 22 anys.
Doncs imagina't, i això què se n'ha fet, això? Va, doncs ja està.
Però cada vegada es va complicar més... perquè és el que et deies tu, més papeleo, més problemes...
Claro,
més...
claro, pues ja està. Insisteixo, a més, jo estic d'acord que els privats doncs els hi costi, ens costi comprar segons quines calderes i segons quines coses, però i tots els edificis públics que hi han? De fet, aquí al Penedès sí que s'han començat a posar les piles, aquí a l'Ajuntament tenim edificis públics que estan amb calderes de calefacció comuna, amb pellets de les vinyes. Aquí s'està començant a fer la feina, però s'ha fet a la resta de Catalunya amb els boscos del nostre país? Ai, no, quan hi ha un incendi, llavors tothom corre, que això, clar, perquè, bueno, els bombers pobres que... Clar, no, sí, els bombers fan el que poden, i més. No tenim... Ara, és molt més barat, muntar 25 calderes de pellets o de llenya i muntar una indústria i tothom vivint bé, que no pas comprar 25 helicòpters que ens costen una morterada. Digo jo, eh?
I et diré més, això que et deia de França, t'ho dic perquè un amic meu té una casa allà, quan vas a demanar l'ajuda... A l'endemà mateix ja tens en el banc ingressats els diners.
Hola, hosti!
Sí, llavors, l'única cosa que passa és que pues, en el període de, jo què sé, un any, venen una gent a casa teva...
O supervisar-ho, clar.
Miren,
que t'ho gastis.
Firmen, correcte. Val, adéu.
Bueno, pues ja està.
Però res, cap merder.
Bueno, pues és el de sempre, el dia de la marmota. Quan hi ha un incendi, sortirem tots a dir aquesta, la cosa i tal, bueno, que sí, que tal, que, bueno, a partir d'ara hem d'estudiar, hem de fer, la nostra política ha de ser millor, per tal... Bueno, i llavors vindrà una directiva europea que resulta que, com que els boscos d'Irlanda són els mateixos que els de Catalunya, pues, clar, ens obligaran a tots a fer el mateix quan aquí la mesura que els hi va bé a Irlanda ens va una punyetera... És igual, va malament. Per tant, nois, molts ànims als bombers, és l'únic que podem fer ara. És a dir, extingir el foc que hi ha, que per sèrie, aquests focs immensos que bueno, pues que... Cada cop que hi ha un incendi surten quatre propietaris a dir deixeu-me palar els boscos d'una punyetera vegada. O els ramaders, que abans tenien l'anomenada ramaderia extensiva, que amb els seus ramans, doncs, esclar, netejaven. Netejaven. Però què ha passat ara? Bueno, clar, perquè entre que introduïm l'os, entre que resulta que jo ara no puc no sé què, entre que la pesta de no sé quantos, entre que bueno, aquell pobre ramader que li van obligar a sacrificar tota la granja perquè hi havia quatre... amb vaques o quatre de llom, no sé quina pesta, perquè, clar, havien anat a pasturar a la muntanya i pues, suposo que un llop o un animal doncs, l'havia mossegat una de les vaques. Ajuda zero. O sigui, al final tots aquests ramaders que han dit a la merda, aquí us quedeu les vaques, vosaltres, els boscos, i quan estiguin els boscos ben bruts i ben d'allò, que vinguin els bombers pobres a apagar-los. I sortirà el polític de torn, amatent de campanya allà, amb la tele, connectant en directe, dient que estem fent el que podem, elogiem la feina de no sé què, i l'alcalde de no sé quantos. Vinga, home.
Bueno, penso que
perdoneu, que estem una mica calents.
Aquest incendi de... del Baix Ebre...
calents com els boscos.
Que ja ha passat, per cert, a l'altra banda de l'Ebre, també. O sigui, travessar l'Ebre té tela, Un incendi de l'Ebre és ample, I més enllà aquella zona.
Ja. Yeah.
Doncs l'ha travessat, ja.
Yeah. No, que sí, que està. I... el bosc, estan perquè estan tan secs.
I aleshores el president de la Generalitat ha demanat l'ajuda de la UME.
Sí, l'exèrcit.
Sí, sí.
L'exèrcit
espanyol. Han tingut 100 soldats.
Bueno, que ho trobo molt bé.
Aquests
que vinguin,
és la Unió d'Emergències.
Que vinguin.
Sí, sí, els ha demanat. Bueno, imagina't el follon que tenim aquí.
Pues està bé que tothom ajudi el que pugui, perquè ara ja a feina feta, o sigui, un cop fet l'incendi, ja poca cosa més podem dir, apagar-lo com es pugui i a salvar la gent i que ningú es faci mal, home, ja està bé amb la tonteria, home.
Ja està bé la tonteria, home.
Ja està bé, home.
El que està cremant també és els ports.
Sí, sí, tot allò, tota aquella zona. Tota aquella zona està horrorosa perquè és el quart, en ser la pitjor incendiada de tota la història de Catalunya, trista. Una trista realitat. Bueno, doncs, de moment, 2.900 hectàrees, segons l'última hora que hem dit a través de la connexió amb la xarxa de comunicació local, 18.000 persones confinades, poca broma, tenint en compte que al territori hi ha pocs poblets, 18.000 persones confinades, i hi ha hagut un altre incendi a prop del que hi ha d'haver-hi a nivell agrícola. El 99% de pagesos ho fan bé, tot això, però no hi ha algun tossut que tela, Torna a ser un incendi agrícola, evidentment, a Pinell, al Solsonès, que ha afectat ja unes 35 hectàrees, però ja està estabilitzat. Però, evidentment, s'ha generat per la sega dels camps de torn. Que ho trobo, clar, que és de l'altre, el pobre pagès que està tot l'any esperant la collita, doncs pues, què ha de fer? Que es quedi allà la collita? O la sego? Pues que ja pot... Jo la sego, perquè si no em moro. Ningú m'ajudarà. És que... Bueno, doncs estem... És el peix que es mossega la cua. Noi, és que parles d'aquests temes i, clar, t'entristeixes molt.
Sí, home, clar.
I més mal que...
Bueno, va que prec una pastilla abans de vindre,
Que efectivament.
No, però me l'hauré de prendre.
Sí, efectivament.
Abans de vindre, Abans de vindre.
Abans de vindre, efectivament. Bueno, ja està, els incendis ho anirem informant, no hi ha més. Ara tampoc podem arreglar gaire cosa més i passarà que el polític dirà que a partir d'ara sí, ui ara farem, ara ens reunirem, ara què cal... I què no cal? I mentrestant, els pobres propietaris, a putejar-los en paperassa.
Amb el primer que ja vam tenir, allà... també a la Segarra i tal, ja van sortir els polítics a dir això ara, ui ara.
Ui ara.
I sempre és això.
Sí, ui ara. Bueno, i tres quarts del mateix, atenció, avís a navegants, als Estats Units hi ha una dana. Una altra dana. De moment, menys mortífera que la de València. Fixa't tu lo trist que és lo de València, perquè hi ha 100 morts. I fixa't tu que trist haver de parlar que, bueno, allà són 100 morts, aquí són 200 i pico. Bueno, són 100 morts, són 100 tragèdies, per la crescuda del riu a Texas, que és el centre on va parar tota l'aigua de la dana que estan tenint a Texas. I la reacció del govern trumpista ha estat exactament la mateixa que la reacció del govern inútil d'Amazon. És a dir, la culpa és dels meteoròlegs, que no van avisar a temps, després d'haver retallat quasi un 30% les dotacions de bombers i serveis d'alertes.
No, i els serveis d'alertes que no n'hi va bé perquè
els van retallar. Van retallar. I quan arriba Trump, doncs diu, no, aquí la veritat meva és la bona. Per tant, això no té res a veure i lo important és que els meteoròlegs, la culpa és d'ells. I la culpa és del missatger, no d'allò, i que és una tragèdia que no es podia evitar. I així ens quedem. I mentrestant, i Mazón pitjor. Mazón no només ja no diu que no es podia evitar, sinó simplement que l'haguessin pogut evitar els altres, jo no.
Han bugit. Jo crec que han bugit,
Qui?
Mazón.
Ja Mazón.
Diu cada cosa, Jo també, dius.
Sí, no, i Trump. Han bugit, però resulta que el congrés últim del PP el van aplaudir amb les orelles, que és aquest cap de setmana.
Vale, però és que no passa res.
Vull dir que...
A Hitler també se l'aplaudia, i a Mussolini,
sí.
I al Trump se l'aplaudeix.
Està molt bé. Mazón, 200 i pico. Segurament serà perquè se cae este, quizá caemos otros.
Bueno, jo crec que no ho sé,
és molt trist. I per tant, la misèria humana en la seva màxima expressió, amb reaccions com la de Donald Trump, com la d'Amazon, el llibre d'estil és el mateix: mentir, negar la major i culpar els altres d'allò que tu ets el gran responsable i que doncs, no vols reconèixer. Ja està. I qui dia passa any empeny, i mentint, com que jo sempre tinc un govern que em donarà suport i un partit que m'aplaudirà amb les orelles, doncs és igual, mentim i la culpa sempre és de l'altre.
I a més a més tenen tots aquests mitjans que aplaudeixen tot.
Que aplaudeixen tot i que, per tant, corroboraran la teva versió.
Naturalment.
Sí. Molt bé. Això sí, el mateix dia que Donald Trump anava a visitar les terres inundades, doncs presentava una nova colònia. Perquè si una cosa té Trump és que ara treu un munt de productes, línia de productes presidencials...
Victory?
Sí, sí. És olor podrit, segurament, com tot aquests cervells... que els que compren i els que posen a la venda a costa de la presidència dels Estats Units, doncs es posen a la venda productes.
Vas que diu que la gent estava molt emprenyada, amb ell, amb el Trump.
De fet, diuen que ja comencen a haver-hi moltes veus també republicanes, però sobretot demòcrates, que clar, Trump el que està fent és una monarquia, un regnat, on tu ja comença a haver-hi molta gent que se genuflexa davant seu i el saluda per no molestar-lo i d'aquesta manera tenir la subvenció de torn. Això va passar amb el director de l'OTAN, amb el trist paper que va fer
el
Rute famós, que ara ja li diuen el Lleporrute.
Lleporrute.
O el dat pel cul Rute, que també és un altre, perdoni, no se sentim bé. Ja
estàs parlant molt pitjor que
no,
jo.
No, he dit pel cul Rute.
No.
Perdona, o sigui, que et digui. Perdona, això m'hi serem el Toni, que falla alguna cosa aquí.
No, la connexió...
No se sent bé.
Bueno, estem entrant en aquest món. Qual, doncs, jo què sé... Pues...
Gràcies a la democràcia dels Estats Units, ara hi ha un psicòpata que està aconseguint, gràcies a manipular i a tergiversar el sistema, aconseguint una monarquia. Que quan ell ja no estigui, vindrà el seu fill a heretar en aquesta monarquia, perquè la pleitesia és tan gran que ningú s'atrevirà a no votar-lo amb ell, perquè té el poder màxim. Els americans, tan llestos ells, li han donat el poder legislatiu, el poder judicial, el Senat, el Congrés, ho té tot. I quan un senyor ho té tot, que és un monarca. Bueno, el d'Espanya no.
També té molts anys,
L'Espanya té furgoneta.
L'Espanya...
Però ve el seu fill.
Sí, però ja està el seu fill.
Però ja està, com aquí, com allà.
I després tenim les
nenes.
No diguis nenes, home, això
perdona,
és un masclisme.
I el Trump també té filles.
No, però després... La Leonor serà la reina d'Espanya.
Pues molt bé.
Reina d'Espanya,
por sus...
No, i a més que té una preparació impressionant de l'exèrcit i la Marina, que no, ha fet reflexionar, segons les revistes espanyoles i diaris de Madrid, a les monarquies europees...
Claro. Ha modernizado su imagen.
No, sí. Quan la de Bèlgica fa anys que ja van a l'exèrcit i van a tot arreu, però clar...
Han abierto los ojos, los demás países del mundo. Sí. Això era com la transició, que era el model...
El model.
A seguir per part de tot el món. Així ens ha quedat el sistema judicial.
De maco. De merdat.
Maco, eh?
De merdat.
Bueno,
què més? Ja veus, tu.
Bé, així estem. Són 3:15 d'1, això és el que faltava, i aquí estem, en ple nou barri Sésamo.
Vull recordar... No és que ho faci expressament, però queden 3 programes
Per... Sí, és com tres telediarios?
Per...
No?
Sí, sí, perquè començar les vacances.
Bueno, és una decisió després que tindrà la direcció d'aquesta casa, si vol seguir fent refregis del que faltava, o si vol posar música, tu, o comenta, si vol...
Tu com a director del
jo
programa...
Jo tinc tot el refregis del que faltava a punt i preparats però, per aquest estiu.
Però tu ara ja ets el director del programa.
Sí.
Jo, no, estic, jo... No, jo estic a punt de retirar-me.
Jo els he posat.
Tu ets el director...
I a partir d'aquí, si volen allò, hi ha la sàvia decisió sempre de...
Si volen agafar dues persones més joves i que facin el que faltava, babies...
Vale, però jo no seré qui estarà aquí.
No, jo tampoc.
Per comprovar-ho, vull dir que...
Ai, senyor. Bueno. Bueno, que ja ho veus, tu, ja ho veus. On hem arribat, eh?
Bueno, però a mi he empezat a fer rato i hem començat a estirar del fil i al final jo m'he perdut, absolutament, eh?
Bueno, és que hem anat avui... Pam-pam-pam-pam, pim-pam-pam-pum. Mm. No sé què més, és que no sé on estàvem... Permeten, però és que a vegades se me'n va una mica...
Ja t'has preparat, que tens aquí el guió.
Home, ja m'ho he preparat, ja t'ho he dit tot, això, tio, si porto dues hores amb els meus temes. Temes d'una profunditat...
Sí. Tenia jo aquí, ara, guardat, però encara no estava preparat per avui, però mira, ara que estàvem parlant del sistema judicial, potser m'animo i ho poso, que és Sandro Rosell, que ha sortit en una entrevista al diari ABC, precisament, mira tu, molta, coses com siguin. Doncs, i explica precisament la seva situació en la que ara mateix es troba, on ell continua lluitant contra la jutgessa, aquesta famosa Mela.
I vol que la indemnització no la paguin els espanyols.
És de 100 i pico mil euros.
250
o 250 i pico mil. No, ell demana 250 i pico mil.
No, ja li han donat.
I es veu que, clar...
Ell demanava 1 milió d'euros.
Recordem que la Mela, que és qui va actuar com va actuar de malament, ara mateix és magistrada del Suprem. Va ser promocionada, ella crec que hi havia una promoció de 59, ella va quedar a la 59... I resulta que la van posar per davant dels altres 58. Que digue'm a mi que els altres 58, pues ja seria hora potser que
es
revelessin una mica.
No, es van queixar al principi,
no?
Però els van dir que callessin. Que no veus que aquí mana, no sé, mana una policia d'aquestes de les cloaques, uns comissaris polítics de les cloaques, uns polítics de les cloaques...
Pues així estem.
Si aquí aixeques el cap i te'l tallen...
Aquesta era la transició modèlica, no?
Els que es van queixar, que van dir...
Oi, com passa? Estem avui, com estem avui?
Els hi van dir que o callaven o...
Escolta, millor que parli Sandro Rosell, perquè si no, nosaltres estem amb una boca escalfada que avui no...
Jo ja l'he escoltat.
Ah, sí?
Sí.
Però els demés no. Espera't, els demés no han escoltat el Sandro Rosell?
A mi és mucho más importante el valor de, para entendernos, una victoria moral, ¿no? Que al final es que el juzgado que decidió ponerme en la cárcel, que fue la Audiencia Nacional, es el mismo juzgado que enmienda el error. Entonces, el dinero no importa porque al final 2 años de vida tienen valor infinito, no tienen precio. Lo que me sabe mal es que al final este dinero lo tengan que pagar todos los españoles de sus impuestos, cuando el error ha sido cometido por una señora que era juez, que es juez, que es magistrada hoy del Supremo, que yo tengo el convencimiento de que o fue por un error, por ser inútil, o por ser corrupta. Y por lo tanto, yo estoy con mis abogados trabajando y viendo si tengo alguna posibilidad de conseguir que quien pague se haya personalmente con su patrimonio, estos 232.000 euros o más, porque obviamente yo voy a reclamar a las instancias superiores todo lo que yo dejé de ingresar por culpa de la decisión de esta señora inútil o corrupta. Pero también, y más importante para mí, es llegar a saber quién ordenó a esta señora ponerme en la cárcel. Porque obviamente esta señora no me puso en la cárcel por nada personal, porque yo no la conocía de nada, ¿no? Y entonces no creo que sea porque me viera por la televisión y dijera, este tío me cae mal. No creo que fuera por esto. Entonces, seguramente fue porque alguien le dijo, le ordenó, le sugirió... a cambio de una promoción de la Audiencia Nacional al Supremo, como así fue, de que si me mantenía 2 años en la cárcel de manera injusta, pues ella tendría una promoción. Pero quiero saber quién se lo ordenó y por qué. Y voy a seguir hasta saberlo. Y voy a reunirme con quien haga falta y voy a verme con quien haga falta, voy a hablar con quien haga falta, con las ratas del sistema corrupto español, me voy a reunir con las ratas, con quien haga falta... Porque quiero saber quién apretó el botón rojo. Pero
aquí está. Doncs aquest és el resum de tot el que estem dient aquí durant mesos i mesos i mesos, i que Sandro Rosell ha resumit molt bé, molt sàviament, en 2 minuts i mig, amb aquesta entrevista al diari ABC, que surt publicada aquests dies i que ha impressionat, evidentment. Ell continua la seva lluita contra aquesta senyora, una tal Lamela, que, insisteix ell, o bé per corrupte o bé per torpe, doncs va engegar aquest procés absolutament injust i totalment manipulat, tergiversat, i que va mantenir Sandro Rosell 645 dies a la presó per no res. Una persona innocent que va ser absolta i que, a més, la sentència de l'absolució va ser demolidora contra aquesta tal jutge Lamela, que ara mateix doncs és magistrada del Tribunal Suprem, una posició en principi reservada a jutges exemplars, capaços i que s'han guanyat amb exemplaritat el seu lloc, com ella, com aquesta senyora. Això és la justícia espanyola actualment.
Bueno, clar, no vols que... clar, tu mires els que estan a dalt de tot i tots són dels mateixos.
Bueno, pues...
Si ara l'altre dia deien que jutges d'aquests que es manifesten ara i que fan vaga van estar en un acte de Vox. És a dir, imagina't ja.
Bueno.
Si és que la justícia ja és Vox.
Pues a ver-los bailo. Clar, efectivament, per això se'ls deixa personar totes les causes possibles. Ah. Per això el judici del procés doncs, hi havia Vox. Era una de les causes personades, per això obtenen tota la informació dels jutjats i per això poden esbombar el que els hi doni la gana.
I accepten abogados cristianos, ateuir...
Exacte. I tot això que en qualsevol país normal no es permetria, doncs aquí, perquè som exemple... Exemplars.
Home, dic, a Itàlia va anar Vox a personar-se a Sicília, Sicília com a acusació particular amb el Puigdemont. I van entrar al vestíbul del jutjat. Van haver de tornar a marxar. Allà no funciona així.
Amb un govern d'ultradreta,
No, però no funciona així. És igual, és que no funciona així a cap lloc. Si tu no pots anar emmerdant tot i ara em presento a abogados cristianos, hazte huir, el camión de la muerte, l'alegria de mi huerta, legionarios vividores... Clar, és que no pots. Que un país ha de jutjar els fiscals, han de sortir els advocats, el jutge... Sí, no pot ser, no pot ser que tinguis que aguantar sis... que no saben ni de què, perquè normalment fan el ridícul, aquesta gent.
Bueno, jo, i a més, una esperança que tinc és precisament la xarxa. Si la xarxa sempre he dit que són la font d'inspiració de l'ultradreta, també poden ser la font d'inspiració per persones com aquesta, joves, que expliquen les coses doncs, tal com les veuen elles.
Una imposició de Felip V. Amb el decret de nova planta...
Parla de la corona d'Aragó.
Es va voler esborrar la identitat històrica de Catalunya, cosa que no era fàcil. Tenint en compte que els catalans representaven la proporció més gran dels seus habitants, i hi ha qui diu que eren els més forts també, aquí no hi entraré, hi ha documents antics en francès, italià, llatí, alemany, espanyol, que fan referència a la corona de Catalunya. Un exemple és el diari del viatger italià Marino Sanuto, que escriu això, reconeixent Catalunya com un regne. També trobem un document alemany de l'era moderna que esmenta el regne de Catalunya. I mireu aquest en portuguès. Aquest llibre defensa que el terme corona d'Aragó és impropi i que no justifica la realitat del poder català a l'alta edat mitjana. Un altre fet que demostra que Catalunya va integrar Aragó i no l'inrevés és aquest document en què Ramir II d'Aragó cedeix la seva filla Peronella i el seu regne al comte Ramon Berenguer IV de Barcelona, dient que feia donació de la seva filla junt amb tots els regnes aragonesos amb tota la seva integritat. Fins i tot, el símbol de les quatre barres té un origen català. Aquest origen també va ser modificat...
I així de fent, i porta molta estona aquesta noia amb coses molt interessants d'entitats que intenten captivar també o informar també a la gent jove, que és la que molt ens temem que votarà el que votarà en les properes eleccions, per començar a explicar la història amb una miqueta més d'equanimitat i no pas amb els ulls absolutament tendenciosos amb la que sempre se'ns ha explicat des de les Espanyes democràtiques que nos hemos dado entre todos. Mira, és la meva font d'esperança. Estigui d'acord o no amb el que diuen, però com a mínim hi ha altres visions que no siguin les de l'altra dreta
que estan moltes, informant amb ara, joves. La veritat és que jo que estic amb això de la xarxa. Saps que sóc una persona dotada d'un coneixement extens i excels de les xarxes i l'altra dreta està... No paren. És a dir que contínuament Sánchez... Unes gravacions diuen que Sánchez no sé què, una altra. Sánchez, unes fotos... venen a Sánchez con no sé qui, en una altra. Hòstia, i estan tota l'estona així.
Sí, sí, ara mateix és a Cossi de Ribó. I mira, jo de les declaracions de gent com Santos Cerdán, evidentment que ni fu ni fa, ni entro ni surto, però jo aquesta història amb Benet Salellas, per cert, com a abogat, que això és el que se m'està fotent molt a segons quines Espanyes socialistes. Benet Salellas. Doncs Hi ha la teoria de que ell va ser qui va propiciar el pacte amb Puigdemont i que això no se li perdonarà mai i que, per tant, cel, terra, mar i aire, proves inventades i el que sigui contra... Bueno, la qüestió és derribar-lo, a cosa i derriba total. Serà veritat o no? Pues cadascú dirà, va, això és el que diuen tots. I altres diran, bueno, pues, veient com actua la UCO i com actuen les Espanyes manipulant tota mena de proves... contra els catalans, per exemple? Ja no sé... Escolta, i si no, mira...
I si se ponen tontos, se les pega un cañonazo.
Ja està, oi,
que... Fraga!
Són coses com sea.
El Fraga i l'Ibarne, home, aquest sí que tenien les idees clares.
Claro que sí.
Si se ponen tontos, les pegamos un cañonazo.
Ja està, tio, això és la frase.
I si se ponen tontos, se les pega un cañonazo.
Ja està.
I aquí...
Cañonazo, tu. Que per ser una pel·lícula, que crec una sèrie que explica la història de Pere Gil, saps tu? Que el tema aquell amb el govern d'Aznar, que, bueno, pues, com dona el Trump, eh? Quan arriba s'ha d'inveir alguna cosa i, escolta tu, Pere Gil.
A l'Alba.
I es va moure, per cert, va ser un desplegament brutal, el primer, i no sé si únic, en democràcia espanyola, bueno, democràcia vull dir que allò que és el que estem vivint ara, que va mobilitzar l'exèrcit de terra, mar i aire. Tal com diu la frase, por tierra, mar y aire para defender pues la isla de Pere Gil. Bueno, pues, ara s'ha fet una pel·lícula de ficció, em sembla, o de comèdia, i ara crec que s'està fent una sèrie explicant realment què va passar, quina trama va haver-hi, que amb el cap d'aquí se li va acudir fer-se el bravucón espanyol i el sacrosanto defensor de la... Com aquesta il·luminada, no? 8 milions de gent fora, perquè, clar, hemos de defender nuestra identidad, porque si no nos morimos, por favor! Bueno, quina pena. Bueno, avui, déu-n'hi-do, un programa penosete, en el sentit bueno, que hem parlat de coses... Així...
Sí, és que no hi ha gaires alegries.
Gaires,
no.
Coses xules...
No hi ha gaire... Bueno, xules ja quasi no queda temps, però bueno... no hi ha gaires alegries,
mira,
ara.
Mira, que avui he fet peix al forn. Si això serveix d'alguna cosa, bueno, m'encanta.
Bueno,
primera, perquè és més sanet, perquè últimament portem una... L'estiu sempre menges bé, no? Vull dir... Menges un hamburguesa aquí, que si una, unes braves allà, que
jo
si...
No,
bueno,
jo no. Cosa... Jo que no soc de molt d'hamburgueses ni aquestes coses, menjo sa, una amanida, un gazpacho i, no sé, una mica de coses fresques, queixada...
Vinga, va, i una bona notícia també per a aquells que us agrada molt aquest calçat, que per cert molt xulo, els anomenats crocs, que fa tants i tants i tants i tants i tants anys.
No n'he tingut mai caps.
He llegit una entrevista amb un podòleg que diu així com a titular, diu... No et puc recomanar unes crocs, precisament.
Ah.
Algun d'era, tu, ni això ens queda ja, ni pues les crocs.
Jo no n'he tingut caps.
Però si és el calçat de Fran de la Jungla, que va per tota la jungla perseguint les serps i els lleons amb unes crocs. Ves si no et dona bé, home, per favor. Hosti, tu, no anem bé.
Hòstia, però ara acabes de fotre
a baixa
molta gent, eh?
El negoci de les crocs, ja pots... Ara ja no es faran mai més publicitat, les crocs.
És que no n'he tingut mai, jo.
De què, de crocs o de publicitat?
De crocs, de publicitat tampoc ja no tinc.
Home, ja...
Està bien la tonteria, hombre!
Home...
Queda estar en el convento.
Ara ja... Hem fet un... Això sí que... Perquè, mira, ja es parla que si una bactèria que tenim ara pot ser que ens desenvolupi un càncer... No... Re, això no té res a veure. O sigui...
Una
que té tothom i que algú se li ha anat l'olla.
Un amic meu se li va manifestar.
Sí.
Hola, sóc el... Bueno, ja t'ho explicaré demà.
Va. Adiós.
Adéu.